Lleida, la ciutat situada a la dreta del riu Segre i caracteritzada per l'emblemàtic turó sobre el qual s'alça la Seu Vella. És la capital de la província del mateix nom i de la comarca del Segrià. Es troba al mig d'una rica horta especialitzada en fruiters. Doncs provem alguna d'aquestes fruites.
You back to me. Elles van amb camper.
Avui visitem Lleida, aquesta ciutat coneguda per al seu patrimoni, per al Palau de la Paeria, per al Museu d'Art, la Catedral o l'antic Hospital de Santa Maria. Múltiples espais que podem visitar, com també ho podem fer visitant els seus parcs o els seus espais naturals. Però Lleida és molt més que això, perquè també té festes que cal gaudir. Però, per situar-nos i per saber com és Lleida, Gemma Segués, del Centre d'Informació i Reserves de Turisme de Lleida, ens ho explicarà millor. Bon dia!
Bon dia.
Què és el que hem de visitar a la ciutat de Lleida?
Doncs la ciutat de Lleida doncs, és una ciutat, la capital baixa de l'interior de Catalunya, que per molts desconeguda, però que té uns recursos turístics bastant importants. Destaquem sobretot patrimoni, gastronomia, cultura i natura. Tenim la principal icona de la ciutat, que és la Seu Vella, que corona un dels turons que està al mig de la ciutat, juntament amb el Castell del Rei, coneguda com la Suda, però després també hi ha un altre castell, que és el Castell Temple de Gardeny. I tot passejant pel centre històric, per un dels carrers més llargs comercialment, també és, doncs, entre botiga i botiga doncs, hi ha doncs, edificis de certa història i de gran interès turístic.
Com dius, el patrimoni és una part molt important de la ciutat. Aquestes propostes, molt bones propostes per començar a conèixer Lleida, però, com ens deies, també passejant per als carrers de la ciutat també és una bona manera de conèixer la ciutat. Per aquí també trobem algun museu o algun espai cultural que visitar?
Doncs, efectivament, doncs, hi ha un museu força conegut, que és el Museu de Lleida, diòcesi i comarcal, que es poden trobar diferents peces, ja sigui escultures o pintures, que daten des de la prehistòria al segle XIX. Però després també tenim museus d'art contemporani, com és el Museu Jaume Morera, que properament, bueno, estem parlant de cara al 2023, segurament doncs ja es traslladarà a la nova seu, que és concretament a la Rambla Ferran. I tampoc no ens podem oblidar d'un centre d'art contemporani com la Panera.
A més, una part important per conèixer Lleida segurament són els seus esdeveniments, la part de les festes.
Doncs sí, doncs, durant l'any la ciutat doncs, s'hi organitzen diferents esdeveniments, però si hem de destacar un període o una època de l'any important és sobretot el mes de maig. Nosaltres li diem el maig fester, principalment perquè cada cap de setmana hi ha un esdeveniment cultural. Comencem amb el primer cap de setmana de maig, on té lloc la Fira Internacional de Titelles. Després, a l'11 de maig, que és el dia de Sant Anastasi, que és la patrona de la ciutat, té lloc les festes de la Festa Major. Seguidament, el tercer cap de setmana es celebra la Festa de Moros i Cristians i finalment acabem amb el darrer cap de setmana de maig amb la festa gastronòmica, que és l'aplec del caragol, que el gran protagonista doncs, són els caragols.
Sens dubte no podem deixar de parlar del caragol perquè si algú també coneix Lleida segurament serà per al caragol.
Doncs sí, nosaltres aquí a la ciutat, doncs, gastronòmicament parlant, doncs, un dels recursos i atractius gastronòmics més importants són els caragols. Vull dir, qualsevol dels restaurants de la ciutat segurament trobareu una bona llauna de caragols o a la gormanta o de diferents formes de cocció. Però a banda del caragol també volem potenciar altres productes locals i de proximitat. Sobretot és una zona frutícola i també potenciem molt tot el que és la fruita. És la ciutat al voltant té l'horta de Lleida, on hi ha doncs, diferents terrenys amb arbres fruiters, ja sigui pèssic, pobre i pera. I, de fet, s'intenta doncs, potenciar doncs, tots aquests recursos gastronòmics locals.
Uh-huh. Aquests espais del voltant dels que parlem també disposem d'espais naturals a Lleida.
Doncs sí. Tenim, sobretot, ens passa el riu Segre i tot el que és la canalització del riu porta cap al Parc Municipal de la Mitjana, una zona verda que està al centre de la ciutat, de gran rellevància, però després també tenim tot el que és l'horta, que és ideal perquè la gent pugui passejar, pugui anar en bicicleta o pugui practicar qualsevol esport, com córrer, per exemple. A banda, també, no em vull oblidar dels Camps Elisis, els Camps Elisis situats també en ple centre de la ciutat, que cada vegada doncs, totes aquestes zones verdes s'estan potencialment i doncs, tenen gran importància.
Mm-hmm. Doncs, si no hem estat mai a Lleida, ens el podem imaginar una població amb un patrimoni important, també amb grans parcs, espais verds dins la ciutat, també amb una àmplia oferta de museus i també, com comentaves, un mes ple de festes per gaudir d'aquest maig. Hem parlat de la Seu Vella, per exemple, del castell, d'aquestes zones, d'aquesta part del patrimoni. Si algú vol visitar-los, té alguna manera d'acostar-s'hi?
Doncs, a veure, nosaltres des de l'oficina de turisme, doncs, a través de la nostra web, doncs, disposem de tota la informació de tots els principals recursos de la ciutat. Però després també el que oferim per donar a conèixer tot aquest patrimoni són visites guiades. De fet, tots els caps de setmana hi ha programades diferents visites guiades per conèixer aquests principals monuments i de la mà d'un guia professional que doncs, explica doncs, els fets més destacats de cada lloc d'interès.
I si ara mateix no vaig errada, també durant una vegada al mes hi ha una nit més especial, coincidint amb la lluna plena i concerts.
Sí. Doncs sí, a veure, de fet, a la Seu Vella, el principal monument de la ciutat, sobretot de cara al període quan fa més bon temps, a partir de Setmana Santa, primavera, doncs la Seu Vella programa doncs, activitat cultural, ja sigui doncs, esdeveniments musicals i també quan hi ha lluna plena, doncs fa si la nits de lluna plena, que doncs, consisteix en, a partir de les 9 fins a les 12, es pot accedir al monument i es dona el preu de l'entrada, és un preu simbòlic de 2 euros, i doncs durant aquesta obertura d'aquestes 3 hores doncs té lloc alguna activitat musical que normalment acostuma a ser sorpresa.
Mm-hmm. Sens dubte, com a ciutat, com a capital, també deu tenir el seu centre per comprar, per fer compres.
Doncs sí, tal com he comentat abans, doncs al centre de la ciutat se concentra el que és l'eix comercial, una de les principals zones comercials de la ciutat i que és reconeguda com una zona comercial exterior de les més llargues a nivell d'Europa. I doncs sí, s'ha intentat potenciar el que és el comerç familiar, tot i que malauradament doncs, cada cop doncs, hi ha més franquícies, vaja.
Una altra manera de viatjar fins a les poblacions és amb autocaravana. Aquesta ciutat té alguna àrea, alguna zona adaptada per a aquests vehicles?
Malauradament, a dia d'avui encara no hi ha habilitada cap zona d'aparcament d'autocaravanes, tot i que la proposta s'està estudiant i, de fet, degut a que cada vegada no té més gent que ve amb aquesta forma de viatjar. Sí que hi ha pues, aparcaments de més grans que és on acostumen a deixar les seves autocaravanes, però habilitades per aquest ús, de moment encara no hi ha res.
I finalment, la pregunta que t'hem de fer és on ens hem de fer el selfie a Lleida?
Doncs, bueno, sobretot la Seu Vella és un, per la seva ubicació, perquè està dalt d'un turó, perquè hi ha unes vistes espectaculars de tota la ciutat, doncs és un dels punts, dels principals punts recomanables, doncs, per fer una bona fotografia, un bon selfie, mostrant la ciutat. Tot i que després també el mateix castell Temple de Gardeny, des de la seva terrassa, doncs també es pot aprofitar i fer una foto amb les vistes espectaculars. I també, per exemple, la Mitjana, doncs també des de la zona verda, doncs també es, ja se pot aconseguir fotos bastant maques.
Doncs ja tenim molts llocs que visitar a Lleida, molts espais per conèixer i moltes gràcies, Gemma Segués, per acostar-nos als.
Molt bé, doncs gràcies a vosaltres.
A la ciutat de Lleida n'hi ha una presó. A la ciutat de Lleida n'hi ha una presó. De preses mai ni manquen, senyor governador. De preses mai ni manquen, petita, bonica, lireta, liró. Petita, bonica, lireta, liró.
Totes les preses que hi viuen han escrit una cançó. Totes les preses que hi viuen han escrit una cançó. Una cançó senzilla des de la ràbia i l'amor. Una cançó senzilla, petita, bonica, lireta, liró. Petita, bonica, lireta, liró.
Cantats presoeres, cantats nera cançon. Cantats, cantats presoeres, cantats nera cançon. Contra la paz armada, la ley del invasor. Contra la paz armada, petita purida, lireta, liró. Petita purida, lireta, liró.
Per quebrar meus sapats, pastres de que ve tan soroll, que falta menjar o beure, us quiten la ració, que falta menjar o beure, petita, bonica, lireta, liró, petita, bonica, lireta, liró.
No es falta menjar ni beure, senyor governador, no es falta menjar ni beure, senyor governador, el que es falta ho tindrem, les claus de la presó.
Elles van en camper.
I enguany, 25 anys de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, i per això parlarem amb Josep Lluís Gázquez, president de l'Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida. Bon dia.
Bon dia.
Doncs que ens podries explicar una miqueta de què tracten aquestes festes?
Bé, les festes de moros i cristians, a semblança de les festes de moros i cristians del País Valencià i altres zones de la península, és una recreació de les típiques, les històriques batalles entre els sarraïns i els cristians en les conquestes i reconquestes de la península. Aleshores, tradicionalment, les festes de moros i cristians, la nostra no és una excepció, comencen amb unes ambaixades del bàndol que no té la ciutat, després podem acabar d'explicar el tema. I hi ha una desfilada o diverses desfilades dels dos bàndols, el bàndol moro i el bàndol cristià, i acaba amb una batalla en el qual, a diferència d'altres llocs, a Lleida, la victòria és alternativa, és a dir, un any guanyen els moros, l'altre any guanyen els cristians, i els que guanyen aquell any, durant l'any tenen la ciutat, la plaça, i són els que reben l'ambaixada l'any següent per començar altre cop la jornada de festes. Això seria, diguem-ne, el cap de setmana fester, que és l'acte més important, el cap de setmana més important dintre de les activitats que organitzem a l'Associació de la Festa de Moros i Cristians, i després doncs, tenim altres actes que van plenar el calendari fester durant l'any.
Perquè, com ens comentes, ens has explicat aquesta proposta en un minut i que es centra en un cap de setmana fester, però durant tot l'any.
Sí, nosaltres tenim diferents actes. El maig, tradicionalment, excepte en guany que ho hem tingut de fer al setembre per qüestions de Covid, al maig hi ha el cap de setmana fester. Al setembre fem una recreació teatral de les noces de Peronella d'Aragó i Ramon Berenguer IV, que es van celebrar l'any 1150 a Lleida i que marquen l'inici de la formació de la corona d'Aragó. Llavors, al novembre, que és el cap de 6 mesos de la festa, doncs fem el mig any fester, on es celebra bàsicament el relleu dels càrrecs, perquè hi ha tota una sèrie de càrrecs protocolàries dintre de la festa que es renoven un cop l'any. I aquesta renovació es fa el novembre, dintre de l'acte aquest del mig any fester.
Mm-hmm. Perquè com ens comentes, hi ha diversos càrrecs, entrem dins les converses. Es tracta del baró, del xeic. Qui són aquests personatges?
Tenim dos bàndols. Cada bàndol està format per 3 comparses. I aleshores cada bàndol té un capità, que en el cas dels cristians és el comte o la comtessa, i el seu abanderat. I en el cas dels moros és el xeic o la saida, perdó, el caït o la saida, que és el cap del bàndol moro i el seu abanderat o abanderada. Cada comparsa té uns caps de comparsa, uns càrrecs protocolaris que són qui porta el penó de la comparsa i el baró, en el cas dels comparses cristianes, i el xeic o la xeic en el cas del bàndol moro. Per tant, tenim 2 càrrecs de comparsa per cada comparsa, que són doncs, 6 i 6, 12, i després els 4 càrrecs majors, diguem-ne, que serien els que comanden les tropes. Mm-hmm. Tots aquests càrrecs, quan se fa la desfilada, tots aquests càrrecs desfilen d'una manera significativa. En el cas dels capitans i abanderats, moltes vegades doncs es filen o a cavall o amb dromedaris, amb boatos, amb un seguici de ballets i un seguici de figures que cada capitania doncs, organitza a la seva manera, i després desfilen doncs, les diferents comparses amb els seus caps de comparsa davant.
Com ens comentes, amb aquestes comparses ja podem veure la magnitud de la festivitat, però a part d'això també hi ha i dedicada exclusivament a aquesta festivitat músiques.
Sí, cada comparsa va... A veure, la festa de moros i cristians és vestuari, és color i sobretot és música. Aleshores, cada comparsa va acompanyada d'una banda de música i en total són 6 bandes de música que toquen doncs, les marxes o mores o cristianes en funció de quin sigui la comparsa. No? Aleshores, en total, excepte aquests anys, bueno, enguany va ser una cosa molt reduïda la que vam poder fer, fa 2 anys no vam poder fer absolutament res, però doncs, l'any 19, 18, etc., traiem al carrer unes 700 persones, una cosa així, entre bandes, seguicis i membres de les comparses i gent que desfila.
Ens has parlat també de vestuari i color. La dedicació al vestuari també entenem que hi ha molta implicació.
Sí, l'associació té o sigui, el que és el cap de setmana fester i fem 2 desfilades. Una desfilada és al matí, és la desfilada que li diem la infantil, diem la presentació de bandes. Cada membre de cada comparsa té el seu vestuari propi, que és el vestuari de la comparsa, el que diguem, identifica la comparsa, que és amb el vestuari que se surt al matí. A la tarda se surt amb un vestuari de gala que tenim una filada per cada comparsa d'un vestit històric, un vestit que es va fer en el seu dia seguint uns patrons de gent que es va dedicar a estudiar quina havia de ser el vestuari que s'havia de portar en funció de la comparsa, etc. I després la resta de vestuari, o sigui, per la resta de membres de comparsa que desfilen, és vestuari llogat majorment al País Valencià, que és on, diguem-ne, la indústria al voltant de la festa de moros i cristians és molt més important.
Ens has dit també color. Entenem que el color també va més enllà d'aquest vestuari i quan diem color també ens signifiquem a la música i a totes les persones que participen en aquestes comparses.
Sí, el color és el conjunt, no? Vull dir, quan si desfiléssim sense música seria una cosa, diguem-ne, apagada, no? Trista. És gairebé impossible fer-ho, perquè per portar el pas necessites com a mínim una percussió que et vagi marcant. No? El conjunt aquest de música, el vestuari, els ballets que s'afegeixen, les aules de teatre, grups d'animació, tot això fa que sigui tot un conjunt molt vistós i molt, molt espectacular. No?
Per vosaltres, què signifiquen aquests dies? Com us sentiu? O com us sentiu també els dies abans d'aquest cap de setmana festiu?
Bé, el moment, diguem-ne, el moment crucial és en el moment en què a la desfilada infantil, que és el diumenge a migdia, engega la primera banda i comença a tocar la percussió i se'ns posa tots a la pell de gallina, no? Ho fem en el carrer Cavallers, un carrer estret del centre històric de Lleida, i allà ressona tot, i diguem-ne que no sentim la música amb les oïdes, sinó que el sentim amb la pell. I és un moment molt emocionant. Evidentment, dies abans, setmanes abans, inclús algun mes abans, doncs comença el nerviosisme de que la capitania que portarà, que deixarà de portar, ha anat... A principis d'any ja anem a veure el diferent vestuari que portarem al maig i per tant el que ja hi ha aquest rum-rum. Aquest vestit m'agrada, aquest vestit no m'agrada. Normalment cada comparsa envia gent a les seues proveïdors habituals per poder veure quin és el vestuari que tenen més característic o que ens agradi més per temes també de gust, no? Cadascú té el seu gust i bueno, hi ha comparses que els agrada molt vestuari amb moltes plomes, molt, molt, molt extremat, d'altres que són molt més guerrers i els agrada molt més ferro. Llavors, durant tot l'any, com aquell que diu, estem vivint el que és la festa. Evidentment, ara portem des de principis del 2020 que estem molt, molt apagats, però ara ja hem començat a remoure i a veure si aconseguim que tornar a donar-li llum a tot aquest temps de foscor.
Quin és el pronòstic per aquest any? Bons ànims.
Mira, nosaltres durant tots aquests temps de restriccions hem anat organitzant-ho tot amb unes dimensions, evidentment, en funció de la previsió, no? Però, per exemple, les representacions de les nostres reials s'han pogut fer dintre de, a vegades, espais o finestres d'oportunitat petites. Algun acte s'ha tingut de posposar alguna setmana. Aquest any mateix vam tindre que passar la festa al setembre i la recreació del setembre passar-la al maig, però sempre ho tenim tot preparat i esperem que es pugui fer el màxim possible. Aleshores, la crua realitat fa que haguem de canviar algun pla, però si no tenim res organitzat, evidentment no podríem fer res, i la idea és tindre-ho tot organitzat i si hi ha possibilitat de fer alguna cosa, fer-la.
Doncs esperem que sí, convidem a tothom a venir a sentir durant aquest migdia i durant tot aquest cap de setmana aquests nervis a la pell que ens comentaves. Moltes gràcies, Josep Lluís.
Moltes gràcies a vosaltres.
Et seguiré com el primer, encara que tu i jo sabem que sempre és el mateix. Em portes taronges i tants llocs sense mi, i em dius que encara ens queda l'as que per descobrir. Seguiré com qui no vol res, encara que tu i jo sabem que sempre que ens perdem. I em faré el sorprès quan de cop tu facis veure que tot el que et passa et ve de nou. I ens despullarem sota l'arbre que coneixem, i no canviarà la forma com ens vam tocar, i potser no és la manera d'oblidar que ara ja està. Oh. La manera d'oblidar que ara ja està.
Ens trobaràs a les xarxes socials. Elles van amb càmper.
I aprofitant que viatgem fins a Lleida, coneixerem una organització social pel món que actua a la zona. Per això parlem amb Miquel Gimeno, president de l'associació Osmond. Bon dia.
Bon dia.
Osmond, sou una organització social pel món?
Sí, així és, una organització global, una organització que té tres eixos de treball. L'entitat Osmond, bueno, és un projecte que va néixer l'any 2018 i que tenim tres eixos de treball. Per un cantó està el tema de la reforestació, que de fet ara mateix intitulem una zona de reforestació, la secció de recollides i brossa, que és com netejar el planeta per deixar un món millor, no?, amb un efecte visual a l'instant, i l'apartat de sensibilització, que és una mica que neix amb la idea de tancar aquest cicle de les tres activitats que fem per acabar de fer que aquelles persones que potser algun cop han set part de la causa del problema, doncs animar a transmetre aquests valors, no?, de que passin a ser part de la solució en comptes del problema, no? Això és una mica el que s'indica a aquesta entitat Osmond, Organització Social pel Món.
Mm-hmm. Parlant d'aquests tres eixos, per exemple, la reforestació, com us impliqueu en aquest apartat?
Doncs a l'entitat, diguem-ne que el tema de la reforestació bàsicament consisteix en plantar arbres, no?, però amb un criteri, no? Nosaltres tenim un viver propi que es troba a Lleida i on hi tenim més de ara mateix 6.000 arbres creixent. I diguem-ne que el nostre objectiu, perquè aquí a Lleida concretament on nosaltres treballem, diguem-ne que intentem plantar sobretot en zones que estan en perill de degradació o zones de terrenys agrícoles abandonats o aquells turonets que a vegades doncs, les administracions públiques, del que sigui, no consideren interessants perquè potser no té doncs, el ressò suficient o l'interès suficient i doncs, nosaltres intentem atacar aquestes zones que quasi serien aquelles zones que crec que són més importants de fer funcionar, de reforestar, de plantar arbres, perquè al final doncs el tema de la reforestació no és només plantar arbres, sinó tots els beneficis que pot suposar a nivell de connexió d'ecosistemes, de pas de fauna, de recuperació de terrenys degradats. Vull dir que aquesta és una mica l'acció que Osmond fa a nivell de reforestació, sinó que no només és plantar arbres, sinó amb aquest objectiu no, també de millorar la biodiversitat, evidentment doncs, amb l'objectiu també no, de algun dia doncs, capturar CO2, que és un dels efectes derivats d'aquestes plantades, però no podem dir que l'objectiu principal és captar CO2, perquè ara mateix doncs, a curt termini realment no ho seria, sinó que és més aviat això, no? Reforestar amb un objectiu global i de millorar els ecosistemes a la zona Lleida.
Quan dius criteri, també entenem que aquesta reforestació també s'ha de tenir en compte quins arbres sí i quins arbres no es planten segons quina zona.
Sí, bàsicament crec que és molt important que es plantin espècies autòctones més que res per no alterar els ecosistemes. No? Diguem-ne que nosaltres aquí a Lleida, per exemple, sí que és cert que hi tenim molts fruiters, però potser no és el que realment hauríem de tenir més aviat quan parlem d'ecosistemes. Ens estem referint a espècies com poden ser la carrasca, que és una espècie rústica de plaça de zona, algun pi blanc puntual que nosaltres utilitzem per crear sombres naturals. El pi s'ha utilitzat de manera tradicional molt extensa perquè creix molt ràpid i perquè, bàsicament, visualment és molt, vull dir, és molt fàcil d'obtenir resultats i per retenir sols, no? S'ha fet anar moltes vegades pel seu ràpid creixement. Però d'entre espècies aquestes autòctones que nosaltres tractem serien aquestes, no? La carrasca, el garric, que és molt important, un arbust d'uns 2 metres, el pi blanc molt puntualment, no com a reforestació, sinó com a espècie de suport. L'arçot també és una arbustiva que també ens funciona molt bé. El romaní, de fet, inclús, que no només té usos culinaris, sinó que també a nivell forestal el romaní doncs, té realment força interès, també. I què més? Doncs aquestes serien les espècies que nosaltres utilitzem en aquí. Sobretot important dir que nosaltres fem molt amb regions de procedència, que és molt important no només utilitzar espècies autòctones, perquè diguem-ne que podríem tenir el mateix pi, ¿vale?, que tothom coneix, doncs un pi blanc, a Itàlia també n'hi ha de pi blancs. Però clar, això no vol dir que si el planto Lleida sigui autòcton, perquè encara que vingui d'Itàlia es digui pi blanc, no. El que importa és que diguem-ne que els gens, aquest ADN que conté, procedeixi de la mateixa zona o molt proper on nosaltres plantarem, perquè això ens indica que té moltes capacitats d'adaptació al medi. que això és la importància també de plantar espècies autòctones, però amb pressió de procedència.
Perquè quina problemàtica és la que genera si no plantem aquestes espècies autòctones?
Bueno, primerament, diguem-ne que el no plantar espècies autòctones ja suposa un desplaçament d'altres possibles espècies. Diguem-ne, per exemple, un exemple molt clar que de fet vam tractar no fa massa a Badalona, la canya americana, d'acord, és una espècie que desplaça l'aloc. ¿Vale? L'aloc és una espècie arbustiva que fa una flor lila que creix a uns 200 metres d'alçada màxim, és més aviat des del litoral, no? I sobretot es troba al Maresme, no? Llavors, amb aquesta espècie, diguem-ne que ha estat desplaçada per la canya americana, això és el primer efecte que podria tenir, i si suposem que no es desplaçés, en aquest cas l'espècie, que es poguessin mantenir totes dues, el que podria passar si no plantéssim espècies autòctones, o inclús si no escollíssim regions de procedència pròpies de la zona, tot i que es diguessin el mateix nom d'espècie, el que podria passar és que si tinguéssim efectes adversos, per exemple, una gelada, aquesta gelada, si nosaltres plantem espècies que no són de la zona i que possiblement creixen en una altra zona, però en aquella zona concretament no hi ha tantes gelades com en aquí, és possible que aquests individus que hem plantat acabessin morint o que acabessin tenint malformacions o que no acabessin prosperant o que siguessin susceptibles de plagues forestals. Això és un dels problemes principals i això és el que intentem combatre en aquesta, no, en aquesta ideologia potser de plantes autòctones, però amb regió de precedència. Aquests són una mica els efectes adversos que podria tenir la importància del per què plantar realment autòcton i amb regió de procedència.
I com dius, la importància de la reforestació amb espècies també autòctones. També ens has parlat de recollir brossa. Entenem que també s'hi pot participar i també segurament necessiteu ajuda en aquest apartat.
Sí, al final la secció de recollir brossa és realment és una secció que requereix de mans actives, no? Perquè al final, si no tenim mans personal, no? per recollir brossa, el nostre impacte realment podria ser molt poc, no? I merament visual. Llavors, al final, recollir brossa, en aquest cas a Osmond, consisteix en agafar bosses de basura, guants i personal voluntari amb ganes de deixar-ho millor, i va a tres zones i netejar tot allò que hi ha. Nosaltres, des que vam començar, doncs hem recollit, ara diria més, perquè quan ho vaig comptar, més de 6.000 quilos de brossa, vull dir que això és una bona xifra, però tot i això, malauradament, és ridícul en comparació a la quantitat global, no?, de residus que hi tenim al planeta. Per tant, fixa-t'hi doncs, que és una acció que requereix de molt personal, de molt voluntari, de moltes jornades, però l'objectiu aquí és, a part de recollir, que és molt important i deixar un medi més net, no?, que això ens serveixi per poder sensibilitzar, no?, per poder visualitzar i que les altres persones es puguin afegir en aquest projecte i transmetre aquests valors. Escolta'm, quan vagis a un lloc és molt evident, però cal dir-ho, emporta el que esteu. Vull dir, si vas al bosc, emporta el que esteu, perquè tal com hi has anat pots venir, no? A la ciutat, gran problemàtica, no llencis coses que consideres que no llençaries, no cal tirar. Jo he vist, inclús m'han explicat de casos de gent que com que la basura quedava molt a prop, tiraven la brossa per la finestra. I tens abocadors i tens zones que són realment una pena, no? Doncs és transmetre aquests valors. No tiris les tovalloletes humides pel lavabo. La gent es pensa que sí, perquè potser tradicionalment s'ha instaurat que sí, que no passa res, que són biodegradables, però les tovalloletes humides l'únic que fan és embossar i a part d'embossar acaba el riu, contaminar, inclús matar espècies. Una gran part dels residus que trobem són al riu, aquí a Lleida, concretament al riu Segre, i realment és una llàstima. I això és una mica la secció de recollir brossa en què consisteix.
I temps molt importants que ens has avançat per fer aquest exemple de enduem-nos tot allò que és nostre i llancem-ho allà on toca. Si algú ens ha escoltat i es vol apuntar a alguna de les vostres recollides, on pot trobar més informació?
Doncs això ho trobareu a la nostra web, que és osmondong.org, i tenim un calendari d'activitats amb opció d'inscripció. Així, doncs, quan anem publicant noves activitats, doncs s'hi poden apuntar, no? I nosaltres ens contactarem per poder unir-nos per fer-ho millor.
Ens has parlat també de sensibilització, potser la part més complicada. Com la porteu a terme, també?
Doncs la sensibilització és una secció que intentem parlar amb gent molt propera a nosaltres. En aquest cas, com una gran part de l'entitat són persones força joves, intentem parlar amb joves, és a dir, ja hem pràcticament passat per la majoria dels instituts i escoles de Lleida, i és una mica la idea és de transmetre els valors, però no d'aquella manera que quan jo anava a l'escola, que venia una persona amb un rang d'edat molt, molt separat de mi, no? Una persona, jo què sé, jo potser tenia 16 anys, 15, 14, 13, venia una persona de 50, 60 anys a explicar-me. Clar, en aquests llocs es crea una separació que a vegades no s'aconsegueix transmetre els valors per a aquesta franja d'edat. En aquest cas, diguem-ne que des d'Osmond el que intentem és transmetre valors, però de, com dir-te, d'edat a edat, no? Vull dir, de persones joves a persones joves, perquè vegin que no cal ser un superheroi, que no cal ser una persona extraordinària, sinó que una persona normal de carrer, amb una edat similar a la de les persones que estem transmetent els valors, pot implicar-se en aquest canvi, no? I la idea és, doncs, anar a les escoles, explicar la problemàtica, a ensenyar, i sobretot, algo molt important, que per això lliguem amb les recollides, actuar al moment. És dir, no marxar de l'escola i dir-los, bueno, doncs ja ens veurem en alguna jornada. No, no, no. Ara agafarem, en aquest mateix moment, agafarem bosses, agafarem guants, els vostres professors estan d'acord, sortirem al pati, sortirem proper del pati, fora, en alguna immediació, no?, de l'escola, que hi hagi un punt de brossa, i ho recollirem, perquè vegeu que això que diem es pot complir, no? Vull dir que no cal ser superherois, que vosaltres mateixos podeu agafar bosses, guants, i entre vosaltres agafar i netejar més zones, no? Vull dir, això és una mica la idea de la sensibilització i d'empoderar que noves persones, nous joves, puguin començar a formar part d'aquest canvi.
I també, segurament, des de casa també hem d'aprendre que no és qüestió d'edat, si són més petits, si són més grans, si són mitjans, sinó que és qüestió de que tothom ha de participar en projectes com aquest.
Sí, sí. És qüestió d'ideals i de valors i d'educació, sobretot. L'educació crec que és fonamental en aquest sentit.
Si visitem el vostre web, què és això de Cuida el teu arbre?
Doncs això de Cuida el teu arbre és un projecte que estem intentant engegar, que bàsicament consisteix en permetre que la gent s'emportin arbres a casa seva i que els cuidin, i que després en plantades els puguin plantar, i diguem-ne que la metodologia, no?, és fer una petita aportació a l'entitat, us emporteu un arbre, comenceu a formar part del canvi, és a dir, comenceu a cuidar aquest arbre, perquè al final creiem que és molt important que la gent pugui notar el projecte, que pugui notar algo a l'instant, no? És algo que pugui empoderar i que pugui donar una raó per no despenjar-se. Llavors, Cuida el teu arbre és merament una excusa, no?, per poder tenir un arbre, per poder-lo cuidar i per poder tenir una excusa per trobar-nos un dia, plantar aquest arbre i engegar una col·laboració futura que, si Déu vol, fructificarà, no?, i que junts farem un món millor.
Doncs convidem a tothom a presentar-vos també aquesta proposta i, com dius, a fer un món millor, i a vosaltres també donar-vos les gràcies per fer un món millor. Moltes gràcies, Miquel Gimeno.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Això és massa trist i estic enfadat. Això és massa trist i estic espantat. Me'n vaig a viure a Lleida, a una casa de camp, enmig de pereres i planes de blat. Tendré una escopeta, seré caçador, i amb sa guitarreta faré cançons. Me'n vaig a viure a Lleida, me cago en tot. Aniré a Barcelona damunt el tractor. Això és massa trist i despietat. Això és massa trist i aquí estic plorant. Me'n vaig a viure a Lleida, faré de pagès, plantaré plantes i no diré res. Thank you.
A prop de Lleida hi trobem les Terres de Raïmat. La tradició vitivinícola està fortament arrelada a les Terres de Lleida. La qualitat dels seus vins és avalada amb la denominació d'origen costers del Segre. Per això parlem amb Joan Esteve, director del celler de Raïmat. Bon dia.
Hola, bon dia.
Les Terres de Lleida estan arrelades fortament a la tradició vitivinícola. Vosaltres sou una part important. Què us destaca?
Bé, Raïmat en particular i la DO Costers del Segre en general es caracteritza per ser la zona més continental de Catalunya i aquí doncs, pràcticament no rep la influència del mar. I això fa que siguin doncs, un clima i unes terres més frèstecs. Això vol dir doncs, temperatures més extremes, vol dir que tenim doncs, uns sòls més pobres, i tot això contribueix al final amb que es produeixin vins més intensos, més gustosos, més potents i bueno, que tinguin la seva personalitat molt marcada.
Possiblement Raïmat sigui un dels noms més coneguts aquí a Catalunya. Al llarg de la seva història, com va començar aquesta història de Raïmat?
Bé, realment és una història única, possiblement a nivell mundial, perquè Manel Reventós va comprar una finca que era totalment erma, que era pràcticament un desert i una finca d'unes 3.000 hectàrees, la qual és una finca immensa, és pràcticament més gran que un terme municipal i en aquell moment era sense pràcticament vida. I ja es va començar la construcció del Canal d'Aragó i Catalunya per aquella època, això va ser el 1914, i per començar aquest projecte vitivinícola es va haver de construir un celler nou, es va començar a plantar les vinyes i per donar servei a aquest projecte es va haver de construir un poble que és avui en dia el poble de Raïmat, i el que això significa, no? Des de la construcció de l'església, les escoles, totes les infraestructures que necessita un poble a nivell de clavegueram, enllumenat, carrers, etc. Fins i tot el cementiri encara és propietat de l'empresa. Això progressivament després s'ha anat cedint a Raïmat com a entitat municipal descentralitzada que és de Lleida. I bé, aquí va arrencar tot aquest projecte immens i únic que pràcticament no existeix arreu en lloc més, no? I per això diem també nosaltres que som sostenibles des de fa 100 anys, des de que es va crear tot aquest projecte, perquè la nostra responsabilitat va molt més enllà del que seria exclusivament a la gestió d'unes parcel·les de vinya i a fer vi en un celler, sinó que la influència que tenim en aquest tros de territori és molt gran i, per tant, les decisions que es prenen doncs, tenen un impacte ambiental i també social per el poble de Raïmat en els que estem ficats.
De manera que aquest també deu ser un punt que us destaca perquè us el deveu sentir molt, molt pròxim. Parlaves, has dit la paraula sostenibilitat, sostenible. Com ho apliqueu això a Raïmat?
Sí, nosaltres tenim diferents línies d'actuació i de treball. Una d'elles és la vinya i no només la vinya, sinó tot aquest territori en el que tenim tota una llarga llista d'accions en favor de la sostenibilitat, que en definitiva és deixar un món millor del que hem trobat, i per això fem tot el cultiu de la vinya de forma ecològica. No només hi ha vinya, sinó també altres conreus entremig, com hi pugui haver alfals o blat de moro, cereals, tots els turons que hi ha al voltant d'aquestes vinyes, on també han fet replantacions forestals, i tota una llarga llista d'accions a nivell de millora de la biodiversitat. Hem reintroduït diferents espècies, com el gaig blau, que és un ocell que va desaparèixer de la zona. Ara, aquest any, hem començat la reintroducció de la tortuga de Rierol i ja s'han deixat anar unes 12 parelles en total. Uh-huh. I tot el que implica aquesta acció més a nivell de territori, de finca. Després també hi ha una sèrie d'activitats que es fan al celler. Per exemple, el 20% de l'energia que utilitzem elèctrica és autogenerada, amb fotovoltaica. Nosaltres no gastem gasoil ja per escalfar-nos des de fa uns anys, utilitzem biomassa. Tota l'energia que comprem és energia renovable, a part de la que produïm amb fotovoltaica, i bueno, tenim diferents programes per estalviar aigua, per estalviar llum, per, en definitiva, ser més eficients i més sostenibles també a nivell de el que és l'activitat del celler, no? I així podríem continuar també amb aspectes que van vinculats ja amb el packaging o l'empaquetat de les ampolles, doncs utilitzem ampolla lleugera, que té molt menys petjada de carboni, els taps són FSC, que són una certificació de bona gestió dels boscos i d'on surten els suros dels nostres taps, i bueno, i utilitzem cartró reciclable, etcètera, etcètera.
Una cosa que crida l'atenció d'aquest empaquetament és que trobem també l'etiqueta apta per vegans.
Sí. Sí, això és una demanda que ha anat creixent aquests últims anys, en el que primer no se li feia massa cas, però cada vegada més els vegans demanen i exigeixen que se'ls garanteixi de que aquest producte no té cap edició de, ja sigui d'algun subproducte animal o directament, no? En el cas dels vins, sobretot els vins negres, antigament es feia servir clara d'ou per clarificar el vi, i ara amb producció ecològica i vegana doncs no es pot utilitzar, no? Llavors s'utilitzen bentonites, que són com una espècie de terres d'argila, bàsicament, que fa aquesta clarificació. I bé, doncs això fa que aquest segell doncs garantitzi que no té cap producte d'origen animal.
Amb aquests minuts ens has obert un municipi nou, una població nova, un món nou. Tenim la possibilitat de visitar-vos?
Sí, per descomptat. Bueno, d'entrada, Raïmat, com a poble, doncs és un poble avui en dia com qualsevol altre. L'empresa progressivament s'ha anat desvinculant l'activitat del poble, però nosaltres també hem obert la finca al públic en un espai que anomenem Raïmat Natura, on bàsicament el que hem fet és això, no? Que la gent pugui passejar, gaudir d'aquest entorn, d'aquest paisatge, d'aquestes terres, i ho fem doncs de manera fàcil, no? Vull dir, l'accés és totalment gratuït, és voluntari i lliure. El que sí que oferim és en un centre d'interpretació que hem creat en aquest espai, doncs, on des d'allí pots o bé llogar unes bicicletes elèctriques per passejar per les vinyes i per aquests diferents turons, on pots veure i tocar fins a 15 varietats de raïm diferents, i pots parar allí on vulguis i simplement gaudir d'aquest espai, o bé ho pots fer passejant, caminant, hi ha activitats també de marxa nòrdica, fins i tot ho pots fer amb globus, tenim un conveni amb una empresa que pot fer una sortida en globus al voltant de la finca, i després en aquest mateix espai, en aquest centre d'interpretació, doncs evidentment pots gaudir dels vins que surten d'aquelles mateixes vinyes que has vist i has tocat, i a part doncs fer algunes tapes, i bé, que sigui doncs una activitat pensada molt per famílies i per grups d'amics.
On podem trobar la informació per accedir a aquest espai?
Sí, a la web de Raïmat, els 3 Ws raïmat.com, i allí hi ha, doncs, en especial en l'època que estem vivint, és recomanable fer reserves, perquè si no pots trobar que no hi hagi disponibilitat d'alguna de les activitats que vulguis fer, i res més, simplement doncs reservar, si és que vols fer alguna activitat programada, o simplement venir qualsevol dia, ara els caps de setmana, i res, passejar i gaudir d'aquest espai, d'aquesta finca.
Doncs convidem a tothom a conèixer aquest projecte, aquesta finca, i també a provar el Raïmat. Moltes gràcies,
doncs molt
bé, Esteve.
Gràcies a vosaltres per l'oportunitat de comunicar aquest projecte, que creiem que pot ser una bona experiència per a tots els visitants.
Busca'ns a Instagram. Elles van amb camper.